Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
Seguim a Carrer Major en aquesta segona hora, que parlarem de diverses iniciatives. A un dia de Firagost a Valls, de la Diada Castellera de Firagost de Valls, ens enfeixarem amb els castellers d'Altafulla. També anirem a l'Hospitalet de l'Infant perquè faran una jornada solidària. Després en tindrem més detalls. Els concerts i les festes també seran importants en aquest segon tram de programa. Tot això aquí, a Carrer Major, el programa fet amb 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Carrer Major, Marina Pérez.
Quan són les 10 i 5 minuts, obrim la segona hora del programa enfilant-nos als castells de set dels castellers d'Altafulla, que aquest dissabte han celebrat la tradicional diada d'estiu a Baix Mar. Per conèixer tots els detalls, anem cap a l'avinguda Marquès de Tamarit als estudis d'Altafulla Ràdio.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio, 107.4 FM.
Marc Pérez, suposo que ja t'has posat la camisa i la faixa.
Home, i tant, la camisa lila característica dels castellers d'Altafulla, que ja fa més d'un any que m'han enxampat ja per aquí pel municipi del Baix Gaià, i evidentment després de transmetre doncs les darreres diades que han realitzat els castellers, doncs anem ben preparats, ja, Marina?
Ah, sí? Ara ets casteller també, Marc?
Bé, soc fan, no soc casteller, soc fan.
Però fan dels castellers d'Altafulla, no?
Exacte, però també un gran admirador del món casteller, cosa que de tu segurament d'això ja en saps més que jo, però...
Va, amb qui parlem dels castellers d'Altafulla? Explica'm.
Doncs bé, avui tenim el plaer de rebre els estudis de l'Avinguda Marquès de Tamarit. Doncs en primer lloc tenim Joan Albert Blanc, que és un dels grallers d'Altafulla, que toquen, evidentment, amb els castellers d'Altafulla, i també doncs ex-casteller, podem dir, de la colla, tot i que segueix molt i molt lligat. I també tenim el Jorge Herrero, que és el cap de pinya dels castellers d'Altafulla, i de fet doncs els podem ja saludar els dos perquè ja ens estan escoltant. Bon dia, Joan Albert. Bon dia, Jorge.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, escolteu, el juliol ja s'ha cobrat les dues diades castelleres que se celebren a Altafulla durant l'estiu. Quin balanç en podeu fer d'aquesta Diada de les Cultures i d'aquesta darrera diada d'estiu?
Doncs... bàsicament positiu. Bueno, hem començat un any una mica així més complicat que d'altres, i arribar aquí a plena temporada d'estiu, que és el nostre moment més fort, i poder portar els castells que hem portat, tres castells de set en dos diades importants, bueno, bastant contents.
Des de baix, com ho has viscut tu, Joan Albert? Des de baix, vull dir, clar, des de la zona dels grallers.
Bueno, doncs, la veritat, com ho diu el Jorge, positiu en diferents aspectes. Primera, perquè dintre de les complicacions que hi ha hagut, que té una colla petita en si, en general, sí. I les complicacions que es van donar doncs, per diferents motius a principis de temporada, doncs, bueno, primer, la Diada de les Cultures, es van poder fer ja dos castells de set, i no només fer dos castells de set, sinó que més de la manera que es van fer molt bé. I aquest dissabte passat a la plaça dels Vents a Baix Mar, doncs que també es va fer un altre 3 de 7, preciós, molt maco. Doncs només tot podem dir que va ser molt positiu.
Anem a pams. Per qui no ho conegui, o perquè pels que els hi sonin més llunyà, la Diada de les Cultures és la diada més important, la diada castellera més important d'Altafulla, veritat?
Sí, sí, la veritat és que des de fa uns anys això s'ha convertit en una diada assenyalada dins el món casteller. I doncs, clar, evidentment per nosaltres, pels anfitrions, doncs també és una diada molt, molt important.
Home, de fet hi van colles que ara estan en el seu màxim moment, com per exemple la Vella de Valls.
Sí, la Vella doncs ja ens ha portat durant dos anys seguits dos games extres aquí. Evidentment els dels castellers de Vilafranca, que ja fa anys que venen, menys aquest, doncs també ens n'havien portat, però sí, sí, el que com dèiem és una diada ja que dintre el món casteller ja comença a estar ben ben assenyalada.
I també els xiquets de Tarragona, que també els hem de tenir en compte, tot i les dificultats que estiguin passant.
Perdó, me'ls deixava, me'ls oblidava els xiquets. Disculpeu, xiquets. Sí, sí, que aquí també els xiquets de Tarragona havien fet molts grans castells, ara no passen pel seu millor moment, però, clar, havien fet 3 i 4 de 9 i 5 de 8, o sigui, una tripleta l'havien arribat a fer aquí a Altafulla.
Aquí cadascú escombra cap a casa, Marina?
No, home, a Tarragona ja saps que escombrem per totes les colles castelleres de Tarragona.
I tant que sí. Bé, doncs, d'altra banda, escolteu, parlàvem de les diades, la diada d'estiu d'aquest darrer cap de setmana és una diada també més pensada de cara als turistes, no? Podem dir?
Sí, aviam, personalment a mi el que m'agrada molt d'aquesta diada és que acumula molt de públic, és una plaça bastant gran, la plaça dels Vents, uh-huh. A diferència, per exemple, de la plaça del Pou, que és potser més tancadeta, té més antic casteller aquella plaça, però la plaça dels Vents, al ser més oberta, té restauració, té bars, sempre acumula molta quantitat de públic, sobretot més que estranger, potser sí que no molt habitual a veure castells. I es nota molt aquest caliu d'aquest públic, perquè a la mínima ja s'emociona molt amb els castells, hi ha un problema, i és que abans de fer l'aleta ja t'estan aplaudint i això potser dona una mica de nervis, però la veritat és que s'agraeix moltíssim aquest públic.
Creus que és més agraït fer castells davant gent que no els ha vist tants cops com, per exemple, nosaltres, que estem més acostumats i que ja hem vist grans castells?
És diferent, més que millor o pitjor, jo crec que és diferent. Bueno, és un altre tipus de públic, si tu vas a una plaça tradicional notes, no?, que la gent sap com van els castells, sap quan s'està patint un castell, mm-hmm. quan no. I en canvi una plaça així, doncs mira, la gent simplement el fet de veure pujar una persona sobre l'altra ja ho aplaudeix això. I és diferent, no sé, no et podria dir em quedo amb un o amb un altre, però amb els dos, en el seu moment cadascun està bé.
Jo diria que hi ha menys pressió en una plaça com aquesta, sí. Perquè, clar, el públic no és tan exigent com en una actuació com pot ser la Diada de les Cultures o com pot ser en qualsevol actuació on el públic és molt més entès.
Joan Albert, a mi m'han explicat una persona que les teves diades castelleres són força intenses, perquè quan no és amb la gralla és amb el micròfon.
Bueno, sí.
Com es porta això? Vull dir, com ho portes a agafar el micròfon i deixar la gralla?
Bueno, mira, això va ser una enredada que sempre em fa, però clar, jo en les diades castelleres i en la meva colla, encara no hi estigui tan lligat, primer per temes d'edat, que un ja comença a ser més grandet, uh-huh. però a les diades castelleres a mi el que m'agrada és posar-me a la pinya, també per diferents circumstàncies porto més d'un any sense poder-m'hi posar, ara ja estic recuperat d'una lesió que vaig patir, però si no vaig a tocar la gralla. Si som prous grallers per poder tocar amb aquella diada, jo me'n vaig a la pinya, si no, doncs toco la gralla, i entre castell i castell, quan no actuem, doncs mira, hi ha algú que em crida i em diu que vagi a fer algun comentari de les altres colles o el que sigui.
Suposo que es viu diferent estant a la pinya que tocant la gralla o que fent comentaris.
Sí, clar, tot és diferent, no? Estant a la pinya sents l'emoció pròpia del castell. A més estàs allí fent força, apretant, animant els altres, o el que sigui, no? Tocant la gralla, com que el toc de castell després de tants anys ja és una cosa que tu saps de memòria, que el toc és per inèrcia, doncs a vegades estic més nerviós tocant la gralla, tocant el toc de castells, veient com pugen els castells, que no pas estant a la pinya. I agafant el micròfon, doncs bueno, és tota una experiència que no forma part de la teva vida normalment i que realment m'agrada.
Ara que parlaves dels graillers, una figura important en el món casteller i que a vegades no es té tan en compte, els castellers d'Altafulla podeu presumir de tenir uns graillers propis des de fa 43 anys.
Doncs la veritat és que sí, mal m'està el dir-ho, perquè jo vaig ser un dels fundadors d'aquest grup de graillers d'Altafulla, L'any 1975 vam sortir per primera vegada i des de llavors no hem parat de tocar. Sempre ens hem mantingut el nucli que vam fundar llavors en aquell temps, aquest grup de grallers, i la Colla de Castells sempre... que a vegades hi ha alguna diada, doncs, que pel que sigui no hi pots anar, uh-huh. i llavors, doncs, però sempre hem estat lligats totalment amb la Colla Castells i procurem no deixar-los mai penjats, si pot ser.
És dels grups de grallers d'una colla castellera propis més antics?
És que jo diria, si no estic equivocat, que era som el grup de grallers més antic de Catalunya. Uh-huh. No vol dir que siguem els més vells, però com a més antics, crec que Grallers d'Altafulla som el grup de grallers més antic.
Tornant al que fa als castells, als castellers d'Altafulla, la tradició castellera, i em podeu corregir si m'equivoco, aquí a Altafulla sempre va lligada, o almenys en els últims temps, a la clàssica. Per aquells que no coneguin què és la clàssica per Altafulla, Jorge Herrero, Cap de Pinya, explica'ns.
Doncs una clàssica, parlem de la clàssica de set, les clàssiques són dintre de cada gamma de castells, ja hi ha la clàssica, no? Sempre es forma amb el 3, el 4 d'aquella gamma, i el 2 de la gamma anterior, és a dir, en el nostre cas, fer un 3 de 7, un 4 de 7 i un 2 de 6 és una clàssica. El que passa és que sí que és cert que últimament li hem canviat una mica la forma, perquè nosaltres, en comptes de fer el 2 de 6, preferim fer el 5 de 6, perquè és un castell que de futur ens dona més rodatge de cara a pujar un pis més, i nosaltres preferim fer el 5, que a més acumula molta més gent al tronc i participa molta més gent, i fem el 5. Llavors, últimament la nostra clàssica és fer el 3 de 7, el 4 de 7 i el 5 de 6.
Ara us vull traslladar una pregunta als dos, i és que em contesteu, fins ara, quina és la millor diada que heu viscut? No sé si la darrera diada de les cultures, no, la de l'any passat, la del 2017, pot ser una d'elles, perquè va ser una cosa espectacular.
Sí, per mi sí que és la més important. Jo porto 3 anyets a la colla, uh-huh. I per mi sí que va ser el sum amb aquella diada. Jo vaig gaudir com un nen petit, perquè clar, fer tot allò, venint, jo fins en aquell moment diria que només el castell més fort que havia fet amb la colla era el 3 de 7, per tant, en una mateixa diada fer 2 castells de la gamma mitja alta de 7 va ser espectacular. Però em sembla que el Joan Albert té alguna cosa millor que a la butxaca.
Il·lustrants.
Bueno, hi ha una de les diades que em va... no sé, que vaig disfrutar més, i no va ser amb els millors castells que van fer, però si no, n'hi ha unes quantes, no? Però quan van fer quan van poder fer aquell salt de passar dels castells bàsics de 7, de 3 i 4 de 7, a fer ja un 4 de 7 amb l'agulla, que el van fer els Pallaresos, si no recordo malament, el 2009, doncs allò va donar un plus a la colla. A partir d'aquí ja vam repetir aquest 4 de 7 amb l'agulla, i després quan vam fer el salt amb el primer 5 de 7, llavors ja va ser el màxim. És el nostre sostre, el 5 de 7 és el castell que més gran que hem pogut fer com a colla, i per una colla petita de les nostres dimensions, amb el nivell que tenim, amb les limitacions que tenim, més aviat,
sí,
la colla,
amb la quantitat de gent que hi ha,
doncs poder fer un 5 de 7 és que és molt. I llavors una d'aquestes diades, la que vam fer el 5 de 7, el 3 de 7 amb l'agulla i el 4 de 7 amb l'agulla, això em sembla que va ser el màxim que ja podíem aspirar, i que, bueno, va ser molt emotiu.
Ara...
Endavant, Marina. Sí, endavant.
Ara estàveu comentant els castells màxims als que heu arribat. Quins serien els objectius d'aquesta temporada, tenint en compte que és any de concurs?
Sí, aviam, el tema de que sigui any de concurs, nosaltres ara aquest any no lluitem gaire per entrar a concurs, mm-hmm. que aviam, que potser d'aquí tampoc queda tant, queda un mes per tancar, diguem, el rànquing. Ara mateix no estem dintre de concurs, de moment lluitem per nosaltres mateixos, per intentar arribar a final de temporada per Sant Martí, poder fer un... portar aquest 5 de 7, no? que l'estem rodant molt durant la temporada, fem molt 5 de 6, i intentarem buscar aquest objectiu, el 5... Nosaltres, els castells d'Altafulla, tenim un repte molt clàssic, que és el 2 de 7, que per què no intentar portar-lo, doncs no estaria malament... Uh-huh. I evidentment per voler, pues, castells amb agulla, els estem treballant molt, i jo crec que poden arribar. tot depèn, evidentment, de tenir un bon gruix de pinya baix i que la gent s'animi a venir, saps?
Esteu patint falta d'assistència als assajos? Perquè hi ha moltes colles, fins i tot colles grans, que enguany ho han dit obertament, que falta gent als assajos.
Sí, potser es nota una mica menys de gent a l'assaig, sempre va bé que el pati estigui molt ple, no? Venim d'un boom casteller on els patis s'emplenaven molt, les diades s'emplenaven molt, un concurs on no sé què havia a la plaça de Braus fa, o a la TAP fa 2 anys, i suposo que la gent doncs, ha tingut aquesta experiència castellera, li ha agradat, però tampoc vol repetir, o potser ara fa un any de descans, tornar d'aquí 2, vés a saber. Jo crec que el boom aquest màxim de fa 2 anys potser ara s'ha estabilitzat, i més que tenir falta de gent a assajos, el que ha passat és tornar a la realitat, que potser el boom de fa 2 anys era una cosa extra. M'explico?
No. Però el que diu el Jorge, perdona, amb les colles petites és molt més difícil mantenir-se que arribar a vegades, no? Sí, quan vam arribar el que es deia abans amb el 4-7 amb l'agulla, amb el 3-7 amb l'agulla, amb el 5-7, doncs va ser un moment en què la colla anava pujant, però mantenir aquest nivell de castells amb una colla de les dimensions dels castells d'Altafulla és molt complicat.
Doncs ens quedem amb això, esperem que pugueu aconseguir aquest 2-7 tan desitjat, que també pugueu aconseguir els castells amb agulla, que el grup de grallers segueixi al vostre costat, que això també és important, i moltes gràcies a Joan Albert Blanc per venir i també al Jorge Herrero, cap de pinyes, també per haver acompanyat el Joan Albert.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Abans de canviar de tema, seguim parlant de castells un segon, perquè a les 10 han sortit a la venda les entrades del concurs de castells i a hores d'ara la web està totalment col·lapsada, la gent no pot comprar entrades i des del concurs de castells avisen que la gent que hagi adquirit les entrades i no hagi rebut el correu de confirmació esperi uns minuts a rebre el correu i en cas de que no el rebi es posin en contacte amb ells, perquè si no reben aquest correu és que no tenen entrades. Recordem que només es poden comprar 4 entrades màxim per cada persona.
La Coctelera, amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Avui, còctels amb cava. Bellini amb cava. És un còctel venecià que originalment es prepara amb prosecco, però que podem reemplaçar per cava. La recepta del Bellini de cava seria una mesura de suc de préssec per 3 de cava. Mimosa, un senzill còctel a base de suc de taronja i cava, encara que originalment s'utilitza el xampany. Les mesures són 4 parts de cava per 2 de suc de taronja. Una altra combinació de cava i suc de taronja és l'aigua de València, originària del País Valencià. Les receptes serien 4 parts de cava, un rajolí ben generós de ginebra i un altre de vodka i 2 parts de suc de taronja. Hawaii espumós, un còctel amb cava d'allò més interessant, on anem a barrejar 4 parts de cava i 2 de suc de pinya. Una cosa tan exòtica que pot ser la guinda per a qualsevol festa d'estiu o d'hivern.
La Coctelera, amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Deixem els castells de banda, parlem de la Setmana Solidària a l'Hospitalet de l'Infant, 5 dies on podran gaudir de diferents activitats organitzades per joves voluntaris. Per saber tots els detalls, anem als estudis de ràdio l'Hospitalet de l'Infant.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio Hospitalet de l'Infant, 107.9 FM.
Sílvia, de què va aquesta jornada solidària?
Doncs Marina, mira, com molt bé has explicat, els joves del nostre municipi estan organitzant diferents activitats per aquesta Setmana Solidària. Exactament una setmana que es farà del 6 al 12 d'agost i tenim aquí els nostres estudis a la Laia Gil. Ella és la dinamitzadora de joventut que ens dona tots els detalls. Molt bon dia, Laia.
Bon dia.
Com va sorgir i d'aquí la idea de fer aquesta Setmana Solidària?
La Setmana Solidària va sorgir ja fa 3 anys, quan, bueno, el 12 d'agost és el Dia Internacional de la Joventut, però sovint ens coincideix, no?, amb la festa de Sant Roc, i llavors pues, no organitzàvem res, no fèiem res, i aquell any encara no havíem començat les festes i vam decidir, doncs, fer alguna cosa, i ja que ho fèiem, doncs fer-ho solidari. El primer any vam fer només un aperitiu solidari i els joves van respondre molt bé, i ja l'any passat ja vam enganxar a tota una setmana d'activitats, i aquest any, doncs, com que estem molt contents amb el resultat, doncs repetim.
Molt bon dia, Laia.
Bon dia.
En quin objectiu i per què feu aquesta Setmana Solidària?
El nostre principal objectiu des de la Regidoria de Joventut és implicar els joves en fer activitats, en que sàpiguen com funciona tot un, muntar tot un projecte. Clar, hem de fer totes les sol·licituds del material, tot, hem de fer l'organització de compres, d'activitats que podem fer, perquè a vegades, doncs, és molt fàcil demanar, pues fem aquesta activitat o ens podríeu fer... No, fem-ho, treballem conjuntament. De fet, hi ha un dia a la setmana, una tarda a la setmana, que n'hi diem els dijous solidaris, que el que fem és coordinar-nos amb ells per poder tirar endavant el projecte. O sigui, la base, partim de l'objectiu, és que són ells el motor de tota la setmana.
Quants joves estan involucrats en aquestes activitats?
Doncs aquest any, entre els veterans, que són els joves que ja tenen 17-18 anys, que havien participat altres anys, i els que han començat aquest any, que en tenen a partir de 12, doncs devem tindre uns 25 o així. No. Sí que és cert que no tots poden vindre a les 9 activitats programades, però bueno, és realment, tens marge de moviment, de dir, ah, doncs ara falta aquest, doncs te col·loques tu per fer això o fer allò, etcètera, etcètera.
Comentaves que són 9 activitats, i quins tipus d'activitats són? Explica'ns així una pinzellada.
Doncs hi ha una mica de tot. El dilluns, per exemple, a les 7 de la tarda, a la plaça Coll de Balaguer, que està davant del mar, fem una activitat de ioga, que aquí a Hospitalet doncs, ja s'organitza, però aquesta doncs, té el cost de 2 euros i és solidària. Llavors, a Vandellòs, el que fem, aprofitem que hi ha cinema d'estrena i vendrem crispetes. Bueno, crispetes i els productes que hagin pogut fer, perquè els dijous aquests que queden, el que fan els joves, a part d'organitzar la setmana, doncs també fan manualitats, polseres, xapes, etc, que tot això després ho vendrem. Llavors, el dimarts anem a l'àrea d'esports que organitza el Casal d'Estiu i vendrem esmorzar solidari de, bueno, coc i suc pel preu solidari de 2 euros. El dia abans passarem una tira als pares perquè estiguin informats que aquell dia, doncs, en lloc de portar l'entrepà o la peça de fruita de casa,
que no portin res,
que portin els 2 euros. El dimecres, aprofitant que a la plaça Almadrava, que és a l'Hospitalet, a les 7:30 hi ha circ, organitzat des de l'àrea de cultura, el que fem és adjuntar-nos allà al costadet amb la nostra taula i venem el berenar i, evidentment, tots els productes aquests solidaris que hi ha. El dijous repetim el format d'esmorzar solidari, però en aquest cas a la Masia de Castelló, que hi ha un grup que fa activitats que es diu l'Otosalet, I el mateix dijous a les 6 de la tarda fem una de les activitats que més els agrada als joves, crec, organitzar, perquè és la gincama solidària. Llavors són un seguit de proves que es fan amb grupets de 2-3 persones, hem dit aquest any, perquè l'any passat vam ficar uns grups molt grans i llavors pues, a vegades costava, no?, que poguessin passar tots per la prova. I aquest any vam dir grupets de 2-3 persones. Les proves, sincerament, encara no les sé, perquè encara les estan allò donant-hi voltes.
Bé, a poc a poc.
Sí, l'altre dia parlaven que si podien comprar ous, que si podien... Bueno, no ho sé si seran molt pringoses.
Home, alguna prova pringosa de tocar, no? Si no seria una gincama.
Sí, i alguna d'aigua, perquè a veure amb la calor que ens farà, segurament.
Exactament.
Llavors, el divendres, una associació familiar que hi ha aquí a Hospitalet, que es diu La Tribu, organitza un taller d'astronomia. Llavors, el que fem és... Ells fan pagar una entrada i ens la donen íntegra. Aquí potser és la que menys hem hagut d'intervindre.
Aquí no ho fem molta cosa, no?
No, a veure, anirem a això, no? Sí. La paradeta, la urna pel sorteig... I després, el dissabte, una activitat innovadora, que és l'Acertac. Llavors, valdrà un euro la partida i es fa també allà a la plaça aquesta davant de la platja del Coll de Balaguer.
Explica'ns què és.
Laser tag, res, és, un, bueno, és una espècie d'inflables que fan pues, una mica de roca, una mica d'això, llavors vas amb un collaret i la pistoleta. Llavors, si et toquen, el collaret se t'il·lumina i has mort. Ja està, fora de la partida.
Anem nosaltres, Marina, amb l'equip sencer, anem a participar.
Doncs a mi m'agradaria, eh? Aquestes proves m'agraden molt, o sigui que ho podem plantejar. Tu, Sílvia, curses, les proves, tot, eh? Pel que veig.
Sí, no passa res. Ho provem tot.
Laia, ara comentaves, i déu-n'hi-do, feu un munt de proves. Els diners que recapteu amb aquestes proves, a quina associació es destinen?
Van en, aquest any van en benefici de l'associació NEN, que és de familiars i amics d'infants malalts de neuroblastoma.
I entenc que no és sempre la mateixa, no?
No. També això es va decidir el primer any, que no ens lligaríem a una única associació, que aniríem canviant. De fet, el primer any va ser per una associació d'un joc... que la van fundar uns joves d'aquí d'Hospitalet, que actua a la Índia, es diu Colam. L'any passat va anar per la Lliga contra el Càncer i aquest any pues, hem decidit aquesta associació.
I
de fet,
què seria el neuroblastoma, per la gent que no ho sàpiga?
És, bueno, és realment és una malaltia... Va ha sortit perquè aquí a Hospitalet hi va haver una noia, una nena que quan era molt petita va estar ingressada i li van haver de fer tractament i tal. En aquell moment es va moure molt aquesta associació per ella, llavors ara és, bueno, per sort està estable. I ara, pues, bueno, tornem, no? Hem pensat que era una bona oportunitat destinar pues, aquestes activitats als diners que es recullin amb aquesta associació.
L'acte més rellevant de l'any passat?
L'acte més rellevant de l'any passat va ser dins de l'aperitiu solidari, que aquest any el fem el diumenge 12, que vam fer una tallada de cabell solidària. Llavors van vindre un parell de peluqueries d'aquí d'Hospitalet, un noi que és barber i un parell de peluqueries de Miami i tal. Es van ficar allí amb unes borrasses que els havien ficat i la gent es tallava el cabell. Llavors era curiós perquè si tenies, em sembla que demanen 30 centímetres per donar,
sí.
Tu donaves el cabell, pagaves els 5 euros i donaves el cabell. I si no, te'l tallaves igual i aquests diners anaven, en aquest cas, a la Lliga contra el Càncer.
Laia, quins són els vostres objectius d'enguany?
Els nostres objectius d'enguany, tenint en compte això, tal com he dit abans quan parlàvem dels voluntaris, que n'hi ha de veterans i n'hi ha de no veterans, n'hi ha de nous, és que els veterans ja ho fan perquè ja tenen interioritzat el concepte del que és muntar una setmana d'activitats, és que els joves aquests que venen novells descobreixin què és treballar i què és treballar sobretot pels altres en aquest cas i que tinguin moltes ganes de continuar col·laborant i organitzant activitats solidàries. A part d'això, tots els diners que recaudem pues, seran super benvinguts per poder destinar-los a l'associació NEN.
I recorda'ns els dies...
Doncs del dilluns 6 d'agost, que és el dilluns que ve, al diumenge 12.
Doncs ja ho teniu tot preparat?
Ens ho apuntem a l'agenda.
Sí.
Ens ho apuntem a l'agenda. Laia, moltes gràcies. Laia Gil, dinamitzadora de joventut, per venir a Carrer Major. Esperem que aconseguiu aquests objectius i que pugueu recaptar molts diners, perquè al final recaptar els diners també és una part molt important.
Sí, correcte.
Moltes gràcies. I ara deixem aquesta jornada solidària i anem a parlar del Festival Pianissimo. El Festival Pianissimo tanca demà l'edició del 2018 amb un colofó final que comptarà amb l'actuació del mestre rus Vladimir Viardó, amb una experiència de 60 damunt dels escenaris. L'espai cultural Sala del Mar ha estat testimoni d'una programació intensa de música clàssica que es va iniciar el passat 24 de juliol. I per fer balanç del certamen volem anar fins a Ona la Torre, on m'han comentat que hi ha una mica d'overbooking als estudis.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ona la Torre, 107.0 FM.
Carol Cubot, hem pogut veure una foto ja al Twitter i crec que estàs molt ben acompanyada.
Així és, així és. Comptàvem, vam voler parlar amb la Diana Baker, que és la presidenta de l'associació Pianissimo, però evidentment avui durant tots aquests dies hi ha moltíssima gent aquí a Torredembarra, molts intèrprets, sobretot jovent, que estan aquí i avui, doncs, com venien a l'entrevista, doncs, no se l'han volgut perdre i aquí estan acompanyant la Diana Baker, que és la presidenta, com deien, de l'associació Pianissimo de Torredembarra. Hi ha també Xavier Pardo, que és el seu secretari, i tres alumnes avantatjats, que són el Nil Soler, el Xavier Ricarte i, no ho diré bé, però hi ha el Xisu, que...
Xaufu.
Veus? Doncs estan tots ells...
Ells t'ajuden, no pateixis.
Molt bon dia a tots, benvinguts.
Bon dia.
Bé, Marina, el tema del piano, no sé com vas de lleugera tu amb les mans, si domines gaire.
Jo soc més d'instruments de vent, que de piano. Les mans i això no ho domino. Ara, la gralla, el saxo, ja més, però el piano, no.
Doncs mira, si vols, encara tens temps d'assistir a alguna de les classes magistrals del mestre Vladimir Viardó.
Tu suposo que amb tots ells ja deus ser experta.
Sí, tots m'han ensenyat. No, la veritat, fan por, quan els veus. Sí, perquè, bueno, fan por conforme cansaven molt. I, clar, te quedes una mica empetitida. Però, bueno, ells, de fet, també han vingut aquí a aprendre, no? I aprendre, sobretot, del mestre Vladimir Viardó, que ha estat fent aquestes classes magistrals, però també... veient els diferents concerts, els diferents recitals de tots els intèrprets que han passat per aquí. El que volíem fer ara és parlar d'aquests propers. Ara el Festival Pianissimo s'acaba ja entre avui i demà, són els dos últims concerts. Diana, et volíem preguntar precisament pel concert d'avui, el més imminent d'aquest vespre, de Vladimir Berlov Skenazi.
Sí. ¿Puedo hablar en castellano? Porque,
sí, y tan.
Okay. Vladimir, conozco Sverdlov Ashkenazi, viene de una gran familia, la familia Ashkenazi, que su abuelo, David Ashkenazi, que vive bastante, más o menos en principio del siglo, compositor, y después seis generaciones de pianistas. Vladimir Ashkenazi, su hermana Elena Ashkenazi y el hijo, que es Vladimir Sverdlov Ashkenazi. Y Vladimir ha venido aquí hace 4 o 5 años con los pintores de Altafulla haciendo los cuadros de exposición de Mussorgsky y los pintores pintando a la vez, que era muy bonito. Y esta vez viene a hacer un concierto de su música propia, ¿no? Es también compositor en la tradición de la familia y esta noche va a actuar su obra. Toda la noche su obra, que es bastante fascinante porque es una mezcla de música rusa, también hace música de películas y música de teatro y videoclips. Entonces es una mezcla de música popular, actual, y con mucha melodía y mucha potencia, porque es un gran, gran pianista, fantástica técnica y un gran alma como artista también.
Recordem que serà al Pati del Castell,
sí, a les 9.
Fins ara els concerts han sigut a l'Espai Cultural Sala del Mar, sí. I ara el d'avui i el de demà seran al Pati del Castell.
Sí.
I demà, com dèiem, serà un dels moments més àlgids, no? Podríem dir, d'aquest festival Pianissimo.
Bueno, es otro estilo, porque es el maestro Vladimir Viardó que viene a hacer su recital, que va a tocar Schubert, Liszt y Debussy. Y toda la semana hemos tenido todos los alumnos en el curso tocando recitales y después haciendo clases con él el día después, entonces es un poco la fiesta final de poder escuchar el gran maestro en directo para todo el mundo.
¿Y cómo han anat a estas clases de los alumnos? ¿Quina respuesta han tingut?
Bueno, he conocido a Vladimir hace 15 años en una conferencia de profesores y de pianistas, no sé, muchos pianistas y profesores, pero somos 20 o algo así. Y el encuentro era inmediato, ¿no? Y amor total, porque es un poco en el mismo estilo que pienso yo en el camino de la música y el trayecto del pianista. Y hace mucho tiempo quiero invitarlo aquí y finalmente hemos podido pactar con las fechas y es porque está aquí ya.
Com dèiem, tenim aquí alguns d'aquests alumnes que han estat seguint les classes magistrals. Volíem parlar amb el Nir o amb el Xavier, però també amb el convidat internacional volíem preguntar-li què li ha fet venir cap aquí, què ha sigut el que li ha cridat l'atenció per venir cap aquí i d'on ve, per cert. Sí, li traduirà al company.
És que parla anglès, no?
Ens ho explicarà en anglès.
Hauràs de traduir, no sé com el porta.
Sí, traduirem una miqueta, va.
Yes, thank you. So, I come from Shanghai. I'm currently studying at the High School of the Shanghai Conservatory of Music.
Viene de Shanghai, está estudiando en el Conservatorio de Shanghai.
Yes, and I'm here because I want to study with Mr. Viardo.
Está aquí porque siempre era su sueño de estudiar con el maestro Viardo.
Yes, this is a very good chance for me to study with Viardo, and also very good chance to meet Miss Baker and this festival pianissimo.
Era una oportunidad para encontrar al señor Viardo y a mí también, y de conocer los pianistas catalanes también, porque es la primera vez que viene en Cataluña.
So this happens because 10 years ago, when I was 8, there was a competition in China, one of the...
Todo ha sido así porque cuando tenía 8 años había un concurso en Shanghai.
Yes, that was one of the biggest competition in China.
Uno de los más grandes concursos en China.
And Viardo was the jury.
Viardo estaba en el jurado. Sí,
es van conèixer aleshores, no?
A Shanghai.
I a partir d'aquí suposo que li va venir l'admiració pel mestre.
And then you stayed in contact with him after that?
Yeah? Yes, yeah, yes.
I després havia un contacte permanent con Viardo.
Yes.
No?
Sí.
Suposo que el Festival Pianissimo és una gran oportunitat per les joves que estan estudiant.
Home, sí. Home, gràcies a la Diana ens ha portat aquest gran mestre i, com bé deia ell abans, diu, ens acompanya en aquest camí de la música i ens fa admirar realment la música com ell ho viu.
Sentíem el Xavier Riarte, no sé, el Nil, com ho ha viscut també aquestes classes?
Sí, sí, realment és una oportunitat única, és un pedagog excepcional i és una sort que pugui venir a Catalunya perquè... Hi ha gent que sempre està tot arreu i és una oportunitat única que pugui venir a Catalunya.
Vosaltres d'on veniu, vosaltres dos?
Jo de Manresa.
Jo vinc de Barcelona.
De Barcelona. Ahà. I el fet de que hi hagi aquí a Torredembarra una associació com Pianissimo que està promovent aquests joves, no? L'aprenentatge dels joves, què us sembla?
Excepcional, excepcional. Jo crec que s'hauria de prendre exemple i molta gent hauria de continuar fent aquestes coses perquè aquest país no és precisament que impulsi molt aquests projectes musicals i la Diana, que està fent aquest gran esforç i que ho fa pues, amb tant d'èxit, és una sort poder tenir aquesta associació i la Diana aquí, a Catalunya.
Diana.
No quiero hablar más.
Bé, doncs,
estoy cansada. Ha sido tan intensa esta semana porque las clases con Viardo da tanta información, ¿no? Y estoy aprendiendo cada día tanta cosa, ¿no? Y es como dice Neil, una oportunidad de poder tener contacto bastante íntimo también porque es un hombre... como es un gran músico que no tiene ego, quizás, ¿no? Entonces es fácil de acceso y ayer estaban hablando con él hasta las 9 de la noche con preguntas como una familia y Pianísimo después pasó la palabra a Xavi porque la idea de Pianísimo es un poco de proteger los jóvenes pianistas y de tener un poco de contacto con el exterior porque en Cataluña no tienen tanto contacto con el exterior y con Xavi hemos montado más o menos Pianísimo para ayudarlos porque Daniel es el alumno de Xavi y Xavi Riccardi he conocido hace muchos años también en las clases que hemos hecho también, ¿no, Xavi?
Xavi Pardo és el secretari de Pianísimo. Breument per acabar, per tancar aquesta entrevista, fer un balanç molt ràpid, encara que queden dos últims concerts, de com ha anat aquesta setmana de 9 concerts totals, comptant aquests dos que són avui i demà. Com ho valoreu?
Bé, molt bé. També aprofitar que tenim l'espai de la Sala del Mar, que és nou. Hem tingut l'ajuda de les escoles municipals de Torredembarra, d'Altafulla, l'ajuda de la gent, dels hotels, de les hores intempestives que hi anem. Es valora molt bé. Pianísimo sempre ha sigut una cosa molt manufacturada, feta a mà. El que sí que potser de vegades doncs, estaria bé tenir mica més de vegades a animar la gent a seguir venint a tots els concerts. Sé que 9 concerts són molts seguits, des de dimecres a dimecres, enganxa la gent treballant i aquestes coses. Hi ha vegades que aniria bé també animar una mica la gent a poder gaudir d'artistes de la talla com els que tocaran avui i demà. I sobretot els nanos també és important, perquè és un procés, la gent ha de tocar en públic, la gent s'ha d'equivocar, la gent ha de passar la pressió, i després bueno, acabem una mica amb una gran traca, que són realment dos pianistes fora de sèrie.
Doncs ja ho sabeu, Marina, també apunta tu, per si de cas.
M'ho apunto.
Avui, a les 9, al Pati del Castell, Vladimir Sverdlov Ashkenazy. I demà, també a la mateixa hora, a les 9, al Pati del Castell, on està l'Ajuntament, Vladimir Biardó. És una cita importantíssima en aquest Festival Pianísimo que s'acabarà demà, com dèiem. I moltíssimes gràcies a tots, Diana Baker, a Xavier Pardo, Nil Soler, Xavier Ricarte.
Gràcies a vosaltres.
I al convidat internacional, de cuyo nombre ara no el vull pronunciar perquè no m'ho sortirà.
Home, els altres noms en rus pots dir que els havies practicat, Carol?
Els tenia ja apuntats de fa temps.
Exacte.
Thank you very much.
Exacte. Moltes gràcies a tots per venir a Carrer Major i des d'aquí animem a tothom en aquestes dues cites que encara queden del Festival Pianísimo.
Els racons de la costa amb Altafulla Ràdio 107.4 FM.
El castell és un dels monuments històrics més importants de la Selva del Camp, construït a finals del segle XII i a principis del XIII. Era la residència habitual dels Paborde de l'arquebisbat de Tarragona. Les seves funcions principals eren les d'emmagatzemar els béns recaptats entre el poble pla i la de representar el poder feudal a la vila. Marc Rofes aprofundeix sobre qui eren els Paborde i quin paper tenien dins del món eclesiàstic.
Els Paborde doncs, era una figura administrativa que designava l'arquebisbat de Tarragona. Diguéssim que era la figura administrativa que l'arquebisbe designava. Té les funcions tant de batlle, el que actualment coneixerien com a batlle del municipi, com a jutge del municipi i com a recaptador d'impostos. I rendia pleitesia a l'arquebisbat de Tarragona.
Un dels trets més importants d'aquesta fortalesa és que en el seu interior podem apreciar la seva evolució durant 800 anys d'història. Els cellers, les sitges, les presons i la part residencial són alguns dels espais encarregats de descobrir-ho a través de les seves particulars característiques. Després de diverses reformes, el castell s'ha convertit en un espai municipal polivalent al servei dels vilatans. El castell es pot visitar els dissabtes d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 2 del matí a 2 del migdia. L'entrada és gratuïta, tot i que en alguna ocasió potser coincidiu amb els veïns de la vila en una de les moltes reunions que es realitzen en aquest escenari. Fins a la propera aventura!
Estiu sinònim de festes majors, però també de festes de barri. I a qui li agrada molt sortir de festa és el nostre company de la nova ràdio a Reus, l'Arnau Martínez. Arnau, quina festa ens tens preparada?
Moltes, però bueno, avui parlarem d'una. Al llarg de la setmana ja anirem parlant de més, que si no...
No esperava menys de tu.
No s'ha explicat tot. No s'ha explicat tot
el primer dia. No esperava menys de tu, que et trobem a totes les festes.
A tu també, Marina, s'ha de confessar. Marina, saps on és tu el barri Palai de Reus?
No, però saps el que sé? Que aquesta setmana passada van ser les festes del barri de Santa Anna de Reus, a que no vaig ser equivocada?
No, això no. A més, unes festes d'aquestes també de barri que es munten entre els restauradors, molt, molt interessants. Hi vas anar o no?
No hi vaig poder anar, però les meves amigues sí que hi van anar i s'ho van passar molt bé. Van anar a un vermut que feien el dissabte i pel WhatsApp he pogut veure que s'ho havien passat molt bé.
De vermuts, de vermuts. Ara preguntarem al nostre convidat si hi ha vermuts també a les festes, perquè avui venim a parlar del barri de Palai, aprofitant que hi ha aquestes festes aquest cap de setmana, que perquè et facis una idea, l'informatiu que comentàvem l'estadi del Reus, doncs de l'estadi municipal, de moment és del Reus, no ens enfadem ningú, doncs justament és l'estadi que està al costat que els hi porta feina, que també en parlarem. Als estudis tenim el president de l'Associació de Veïns del barri Palai, Andrés Delgado, bon dia.
Hola, què tal, bon dia.
Andrés, aquest cap de setmana teniu les festes, és dimarts, suposo que ja tot a punt, ja funciona tot sol ja.
Sí, la verdad que sí, como acabas de comentar, aquest cap de setmana, a partir del divendres, comencen les nostres festes al barri de Palai i bé, ja està tot enllistit.
Quines activitats podem trobar en aquesta...
Doncs, mira, a partir del divendres nit farem entrepans i després anem a la fresca, que és bueno, una activitat que hem volgut afegir aquest any. Ja després que ara el dissabte bueno, tenim sardinades, partit de futbol, el que és el sopar de germanor, si se pot dir així, a part d'espectacle. I el diumenge doncs, tenim el vermut, a part de la missa.
Marina, ja ho saps, diumenge
de vermut. De vermut van les coses, no podia ser d'una altra manera, Reus?
Exacte.
I a la missa també t'hi apuntes.
I tant, jo a tot, ja ho saps.
I després, bueno, per la tarda, pues, coca amb xocolata pels crios, també activitats per ells i bueno, alguna coseta més per acabar el diumenge.
Ara parlaves, Palai, d'entrepans, cinema a la fresca, vermut, coca amb xocolata pels nens... De tot això... Quines són les activitats que no ens podem perdre?
Jo crec que la del dissabte per la nit, principalment. O totes en general, però la del dissabte tenim molta afluència de gent, que és el sopar.
I... Deu ser un dels caps... Digues, Marina.
No, que a més del sopar suposo que després hi ha festa i concert, no?
Clar, sí. Sí, això no pot faltar.
Qui tenim?
Doncs no t'ho sabria dir, la veritat. Ara mateix no ho tinc al cap.
Qualsevol ens va bé, no? Si fa festa.
Però bueno, si veniu, ho descobrireu. Ho deixarem com una sorpresa, va.
Imagino, Andrés, que és un dels caps de setmana que més gent deu venir al barri, no?
Doncs sí, la veritat que sí. O sigui, a partir del divendres fins a que acabem és el cap de setmana que més afluència tenim al barri. Ja no només per la gent de mateixa del barri, sinó de gent de fora.
Quanta gent pot venir, per exemple, al sopar, que imagino que deu ser...
Doncs mira, l'any passat vam comptar unes 400 persones teníem. Les tenim més o menys calculades pel tema de les cadires i tal, que, bueno, que la gent va agafant, però això, teníem comptades unes 400 persones, només el dissabte.
Abans d'entrar, però m'explicaves una cosa curiosa, que és que fa 3 anys heu hagut de moure aquestes festes, no? Perquè realment les celebreu pel dia 15 d'agost, no?
Sí, a veure, el barri sempre s'han celebrat sobre el dia 15 d'agost, però clar, ens trobàvem que hi havia molta gent, principalment del barri, que marxava fora i vam decidir pues, canviar-lo, adelantar-lo al primer cap de setmana i la veritat que ens va anar molt bé aquell canvi. Sí que al principi va costar una mica perquè bueno, quan la gent les treu de la tradició o de lo que habitualment estan acostumats, pues, així costa, però la veritat que molt bé. Va venir, bueno, aquests dos o tres, aquest és el tercer any, perdó, que ho fem el primer cap de setmana i la veritat que la gent molt contenta. Gent que no venia, hòstia, pues, sempre m'he perdut això, però clar, la data aquesta nosaltres estem fora i tal, i la veritat que molt bé, hi ha molta acceptació.
Són dates complicades. Sí. Quants anys fa més o menys que estàs al barri?
Doncs vivint al barri portaré uns 19 anys, en l'associació 10.
I per la gent com la Marina, per exemple, que és de Tarragona, com m'expliques com és aquest barri de Palai?
Doncs mira, és un barri, la veritat, que molt, molt, molt tranquil, Tenim bueno, dues zones, que la part se podria dir que més vella o més antiga, i després està la part més moderna. Estem a uns 15 minuts caminant perfectament del centre de Reus. L'ambient entre el veïnatge en general és molt bo. Com t'havia comentat en algun moment, hi ha alguna família que ja són tres o quatre generacions.
Déu-n'hi-do.
Sí. Bueno, de moment que arribem a aquest número és que la gent està molt contenta. Jo personalment no marxaria d'aquí.
Aquí a Tarragona, a l'hora d'organitzar festes de barris, alguns veïns, algunes associacions de veïns es troben en dificultats per temes econòmics i per altres temes. No sé si això a Reus també passa.
Jo crec que sí. A veure, a part de la subvenció que pugui donar l'Ajuntament o el que l'associació pugui recaptar, a vegades costa, és complicat, t'has de moure molt.
Perquè vosaltres sou d'aquests, abans que deies, estar només a 15 minuts del centre, però a molts barris d'aquí Reus i de Tarragona encara més, passa allò de que diuen, anem a Reus, no, vull dir, no s'acaben de considerar de la ciutat. Vosaltres també ho dieu o no?
Sí, anem a Reus, sí. A casa també passa això. Sí.
Si parlem del barri, en quin estat es troba la mobilitat del barri, tenint en compte que hi passa la carretera pel mig, gairebé?
Doncs, el tema de la carretera és complicat, és un tema complicat, principalment perquè la gent no respecta mai els límits de velocitat, ja sigui els que venen de Reus, no? Com els que venen des del polígon. Cara a l'hivern és on més problemes tenim, principalment en lo que és quan se junta el polígon amb la carretera. Jo he vist alguna vegada de quasi importar-se al policia o al guàrdia urbà que està irregular, perquè no miren.
I ràpidament, un altre tema candent que dèiem, sovint us queixeu que l'estadi municipal, que el tenim allà al polígon Agro-Reus, just està al costat, a l'inici final, depèn com tu miris del barri, i clar, arriba cada dissabte o diumenge i hi ha partit i us tallen l'accés al barri.
Doncs sí, has de donar tot el tomb. A veure, jo entenc que per la gent que estigui a prop del camp de futbol així va bé, perquè no han d'agafar cotxe i caminen estan a no res, però per als que no hi anem al futbol o hem d'anar a treballar o venim de treballar, trobar-te tot això i que hagi de donar tota la volta, a vegades pues, emprenya bastant.
Andrés Delgado, president de l'Associació de Veïns del Barri Pelai, gràcies per venir a Carrer Major i ens apuntem aquestes dates a l'agenda per venir al vermut, a la xocolatada, al cinema a la fresca i a tot el que teniu organitzat.
Doncs moltes gràcies a vostès per haver comptat amb naltros i això, pues, us esperem el cap de setmana a les festes del Barri Pelai.
Moltes gràcies, Arnau, a tu també.
Fins demà.
Viu l'estiu a Carrer Major.